Digit. Tinc ara mateix un llibre fantàstic amb tot d'il·lustracions. Es diu Bionica, imitant la natura. L'ha escrit l'Eduard Martorell. Els dibuixos són d'en Carles Marçal. Què s'hi explica? Doncs s'hi expliquen coses com que els paraigües s'inspiren en bolets, que el vol de les abelles ha servit per construir robots antitornados, o que molts dels cotxes que veiem circulant cada dia pels carrers s'han dissenyat tenint en compte la forma d'alguns peixos. D'això se'n diu bionica, que és una paraula que, francament, molts de nosaltres no coneixíem. I la Maria, aquests temes li agraden especialment i ja tenia ganes de dir coses de la bionica.
No, a mi el tema dels animalets em fascina, però jo m'he quedat pensant en això de robots antitornados. Ah. No et sembla com una mena de protagonista d'una pel·lícula d'acció?
Doncs ara en parlarem. Fem-ho amb l'Eduard Martorell. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb el Carles Marçal. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Mira, si us sembla, comencem pels robots antitornado. De què estem parlant exactament? El vol de les abelles ha servit per construir robots antitornados. Primera, què són els robots antitornados i com l'inspiren les abelles?
A veure, d'entrada diré que no només els robots antitornados són els que s'inspiren en la natura, sinó gairebé tot tipus de robots. El món de la robòtica mira de solucionar molts problemes que la natura ja té controlades de fa molt de temps. En el cas dels tornados, el que ha sigut fascinant és que fins ara no hi havia un avió robotitzat capaç d'entrar al centre d'un tornado i poder prendre les dades que cal per estudiar aquests fenòmens i poder, bé, no sé si mai els podrem controlar, però tenim més informació sobre ells. I el que sí que s'ha vist és que fent uns robots que imiten els moviments d'aquests abellots grans, les gènere bombus, que tenen una habilitat fantàstica per contrastar corrents d'aire molt, molt forts, sí que s'ha aconseguit fer uns petits robots
que són com drons, són com uns drons.
Són com, bé, n'hi ha de formes, de fet, molt diferents. N'hi ha que tenen forma de dron, com aquest que ha il·lustrat el Carles, però també n'hi ha que tenen forma d'abella, ben bé, que tenen un parell d'ales, en alguns casos quatre ales, que es belluguen de la mateixa manera que les de les abelles, i que sí que es poden deixar anar dins dels tornados i suporten perfectament vents de 200-250 km per hora. Es poden bellugar per l'ull de l'huracà, huracans i tornados, tot tipus de fenòmens meteorològics.
Hosti, vull bellugar-se tranquil·lament per dintre d'un tornado, em sembla molt de mèrit,
I emetent dades i agafant imatges, i això sense l'estudi d'aquest tipus d'abelles, la veritat és que no s'hauria aconseguit encara fins ara.
Mira, ho diu aquí, ho diu el llibre de Bionica, imitant la natura, en aquesta pàgina, pàgina 19, diu: les abelles del gènere Bombus són extraordinàriament hàbils en el vol i s'adapten a condicions meteorològiques molt complexes. I hi ha una il·lustració, en una part de la pàgina és l'abella Bombus i a l'altra banda el robot antitornado, i un imita l'altre per aconseguir treballar dintre d'un tornado. Carles, l'abella Bombus la tenies ja per la mà o la vas haver d'anar a buscar per fer la il·lustració?
No, em vaig haver de documentar, perquè en tots els exemples l'Eduard em passava la informació i jo m'havia de documentar bé de com era l'espècie, perquè no et podies equivocar, no podies posar qualsevol abella, havia de ser aquella abella exactament.
Són molt xules les il·lustracions.
M'imagino l'Eduard dient: no, així no. No té res a veure amb l'abella que t'estic dient. Apa, mira, més o menys,
Tant com això no, però alguna vegada sí que vam... No, discutir tampoc, però vam dialogar, diguem.
Però és que estem parlant...
Prim.
Clar, però estem parlant d'una feina de precisió extrema, no? Que és la de l'evolució natural, precisament, amb els animals. Per tant, la il·lustració ha de reflectir, sí o sí.
I què li passa a aquesta abella? Per què té tant de control de vol? Què la fa tan bona?
Tots els insectes tenen molt, molt control de vol.
Bueno, per exemple, alguns més que d'altres.
No, controla molt bé, però no sé, quan veiem una papallona, per exemple, sembla que volen aquesta mena de moviment brownià tan, tan curiós, que sembla que no sàpiguen on van, i de fet ho tenen molt clar, que volen fer.
Ah, però, sí? Però què fan? Què fan les papallones?
Però són molt conscients de l'espectacle estètic que són.
Com que són molt més lentes que les abelles, per exemple, si no tenen un vol així una mica com atzerós, aprenent atzerós, les capturarien amb molta més facilitat els seus depredadors. En canvi, d'aquesta manera no saps mai cap on anirà.
Ah.
I és una mesura fantàstica per evitar ser depredades. Les abelles són molt fines, volant, tremendament fines.
Si una papallona vol, pot anar recta? Si allò té voluntat o no pot, de cap de les maneres?
Jo crec que actualment ja no pot. Jo crec que l'evolució ha fet l'ha dotat d'una... Sí, unes només limitacions per poder anar recta. Una papallona que va recta és menjar facilíssim per qualsevol ocell.
Només està en el mode bucòlic, no?
Està bé per sobreviure,
una marxa.
Però... Està bé per sobreviure, però per anar a la planta del costat i voler-ho dir que embolicar.
Fa molt bonic, em l'espera, ara vinc, eh? Vinga.
És fantàstic aquest llibre, Biònica, imitant la natura. Mira, ara que parlàvem d'imitació d'animals que volen, a una banda tenim una il·lustració fantàstica del Carles d'una libèl·lula, ho dic bé, no? Les libèl·lules, sí, libèl·lula, i a l'altra banda l'helicòpter.
Uh-huh. Correcte.
Clar, la libèl·lula... Hòstia, a mi em foten molta angúnia, eh? Tu, com ho vas fer, això? Això...
Doncs res, tu, buscant-les per internet, que si no et toquen i te'n salves. No, i és curiós també que la seva estructura és molt similar. Sempre haurem vist els helicòpters i quan veus una libèl·lula dius, ostres, que són pràcticament idèntiques, i la libèl·lula es pot mantenir en vol en una posició totalment quieta, cosa que no poden fer les papallones que comentàvem abans. I és gràcies a tenir aquesta estructura física que li permet, doncs, amb la vibració de les ales i l'estructura que té de cos i de cua, doncs, mantenir-se quieta, com en el cas de l'helicòpter. Per això el van copiar, no? Van fer les libèl·lules eren la base per poder fer realment un helicòpter com el coneixem.
És aquell moment de la libèl·lula que se't queda com aquí davant dels ulls.
Sembla que et vagi dir algo.
Sí. Dius, què? De què parlem?
Clar, és que resoldre tots els problemes d'enginyeria d'un cop, no? Copiar tal com està fet ja es demostra que funciona. Per exemple, ara quan has dit això dels paraigües i els bolets, jo no ho havia pensat mai, però té tota la lògica del món. No? Aquesta estructura feta precisament per protegir el que hi ha sota?
Exacte. És que el que volem demostrar o explicar amb aquest llibre és que fins ara no érem tan conscients que copiàvem la natura cada vegada que havíem de solucionar algun tipus de problema. I això ara sí que s'ha acceptat. I, de fet, la biònica ha explosionat. Ara, actualment, a moltes empreses, a moltes universitats, estan sortint com a bolets, precisament, molts departaments de biònica, biomecànica, biomimetisme... perquè s'ha vist que, escoltem, abans d'intentar inventar a partir de zero qualsevol cosa val la pena mirar si la natura ho ha solucionat primer. Si ho han fet, a vegades és només copiar. El cas del bolet, la cova, una gran fulla de palma, per exemple, això li va fer molta il·lusió al Carles, que em va dir, escolta, treballem aquest tema, que és un dels que teníem controlats com a dels més arcaics, no? Això, juntament amb els rems, el món de la vela, són casos que fa milers de milions d'anys que ens acompanyen. Vull dir, l'espècie humana i el biomimetisme ha anat sempre de la maneta. La natura és el gran llibre que tenim i gratuït per tothom. No? Ens ensenya moltíssimes coses, però ens hi hem de fixar. Amb el llibre Biònica i amb aquests dibuixos del Carles tan precisos, que de fet parlen sols, creiem que arribarem a tothom, que a més és el que volem.
A més, tens la sensació que realment no cal molt de text, perquè mira, amb aquesta pàgina, que és la pàgina central del llibre, que jo crec que és el més important invent de la humanitat, que és el velcro.
Ah,
a la banda hi ha el velcro, sobretot per nens i nenes, que és una cosa molt senzilla de posar i treure. I a l'altra banda, els cards, un card enorme aquí, amb aquests petits ganxos, que després es veu aquí en el dibuix de la dreta, com funciona exactament el velcro imitant els cards, eh? Diu, hi ha diferents espècies de plantes que van inspirar l'inventor d'aquestes cintes adherents, el francès Georges de Mestral, el card estellat i els cards del gènere Arctium. En tots els casos, les bràctees, veus, jo no sabia que es deien bràctees, de les bases de les flors d'aquestes plantes presenten unes terminacions corbades en forma de ganxet. Això fa que s'enganxin molt fàcilment en el pèl de molts mamífers i facilitin la propagació i dispersió de les llavors.
Tots ens hem tirat a vegades també llavors de tres gramínies.
Sí.
Segur que s'enganxen els jacets gruixuts.
Els nòvios, que li diuen.
Doncs observant això i justament també l'estructura del card és com va sortir la idea d'inventar el velcro. Va ser una còpia directa de la natura.
I també hi ha aquelles boletes petites marrons, que no sé com es diuen, que també que s'enganxen.
Sí, quan vas passejant pel camp algú t'ho tira pel darrere.
Sí, són llavors.
Bosc.
No, però que sempre quan tornes d'excursió en tens 3 o 4 al mitjó, que dius, això és supereficaç, perquè sempre arriben a casa.
És veritat, s'han d'inventar alguna cosa amb això també, o inspirar-se en biodinàmica amb això.
De fet, és molt semblant al món del velcro, però clar, tot això són estratègies que han adoptat moltes plantes perquè s'enganxi, per exemple, el pèl dels animals mamífers i ajudin la dispersió de les llavors i que no creixin al costat dels progenitors que es farien nosa.
Escolta, fem una mica de concurs, li faran una mica de concurs a la Maria. si tens una musiqueta de concurs, perquè et faré una pregunta.
Perdona?
I m'has de dir... Ah, no, és així, Maria, això és el final del programa, i vosaltres heu de dir la resposta correcta, eh? Molt basat bé. En el llibre Bionica, imitant la natura, amb unes il·lustracions fantàstiques del Carles Marçal i tota la saviesa de la natura de l'Eduard Martorell i aquesta còpia de, dels humans amb la natura. Va, concurs per la Maria. Guanyaràs un card.
Val.
O una sí, bamba de velcro, el que tu vulguis, has d'escollir.
Una abella del tipus bombo.
Ai, sí, una abella, que mona. Escolta'm, les serres i els xerracs s'inspiren, atenció, en u, les dents d'un cocodril, les dents d'un tauró o les dents d'un llop.
Jo hauria dit, així, sense pensar, les dents d'un... cocodril.
Cocodril?
O tauró.
Error, tauró.
Tauró, perquè hi ha moltes files, no?
No ho sé, això no, ho saben ells.
Hi ha moltes fileres de dents, a més disposades en diferents angles... que facilita... Ah, ara, si us fixeu en qualsevol serra que compreu a tot arreu, si té un parell de files, les dents no estan disposades paral·lelament, sinó que estan esbiaixades entre si, exactament igual com les fileres de dents dels taurons. És molt més eficaç.
Perfecte,
m'encanta,
doncs,
més.
De moment, 0 punts, la Maria. Molt
més
bé.
Igual.
Vinga. Quina construcció del regne animal ha servit d'inspiració a arquitectes per construir edificis? Una llodriguera, un rusc d'abelles o un termiter?
Un termiter.
Un termiter? És correcte?
Molt bé.
Molt bé. Ai, on és això? On
però ara
ve
l'explicació.
Ah, sí, 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 el termiter, aire condicionat natural, edificis autotermoregulables. Ah, clar, perquè els termiters, mira que són grans, eh? I tenen aire que entra i surt per tot arreu.
I ells són grans, i el que és curiós és on trobem termiters, en zones tropicals, on hi ha temperatures diurnes de 60, 60 i pico graus a l'ombra, imagineu-vos el sol, i el que és molt curiós és veure, escolta, com s'ho fan per refrigerar els termiters, com pot ser a dins, no només hi viuen elles, sinó que a més hi tenen cultius de fongs, bé, estudiant el tipus de xamanelles que elles organitzen i quin tipus de corrents d'aire generen, s'ha fet una còpia també pràcticament igual amb alguns edificis, per exemple, la capital de Zimbabwe, Harare, hi ha edificis governamentals que ja funcionen d'aquesta manera per evitar haver de posar aire condicionat i ho aconsegueixen durant molts dies. Sí, sí, fantàstic.
Molt bé. I l'última, Maria, estàs preparada?
Què? Sí?
Doncs diu, les màquines excavadores neixen a partir de l'observació dels talps, dels porcs senglars o de les serps? Ah, vas de que ja ho saps
no,
a la primera.
No, jo hauria dit els talps. Jo hauria dit els talps.
I la resposta és correcta. Sí, no?
I
tenim un talp aquí, que el dibuixis com el dibuixis, el talp és una... És una cosa tan bonica.
És tan cuqui, tan lleig. Alhora, és molt lleig. I el talp, te recordes? Et vaig ensenyar una foto un dia del talp amb musell d'estrella?
Ah, sí.
Això és impactant, ja. És impactant.
És molt guapo. És molt guapo, el talp, i són molt xulos els dibuixos. I tot el que explica aquest llibre fantàstic del Carles Marçal i l'Eduard Martorell, Bionica, imitant la natura, de Cossetània Edicions. Moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Tindrà.